think about the problems of machines breaking down.
Què menjarem en el futur, Pere?
M'estàs dient que això, que evidentment és carn, que olora carn i que té gust a carn, això no és carn?
Correcto, no es carne.
És brutal.
A substantial farm dinner has been prepared.
Jo algun dia podré menjar carn sense matar animals.
És veritat.
Vaig a provar un xoriço que no ha tastat pràcticament ningú. Jo sé que és ou sense ou.
La mare que em va parir és pollastre.
Winding up as a real and recorded.
Però és millor menjar carn sintètica que carn real. Segurament els vegetarians podran menjar carn. Què són els superaliments? I amb això em pots garantir que viurem 100 anys?
T'hauria de preguntar què esmorzes, què dines i què sopes.
Això és un enganyabobos? Quan parlaves de granges d'insectes, vols dir granges d'insectes?
Com ho veus, això?
Si dic fatal... O sigui, realment he vingut aquí per formar part de les nostres vides, ja, eh?
Em preocupa que hi hagi entitats o empreses que arribin a poder controlar l'aliment. Sí.
No pot ser, amb Jordi Basté. Menjar impossible. San Francisco.
If you love somebody enough, you'll follow where...
Mel's Drive-In, San Francisco.
That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend.
M'estàs dient que això, que evidentment és carn, es veu que és carn, que olora carn, i que em dius i m'assegures que això té gust a carn, això no és carn?
Correcto, no es carne.
Colton Wise, copropietari i mànager de Mel's Drive-In. HuffPost, 19 de juny de 2018. La carn del futur ja és aquí i no està feta de carn. The New York Times, 13 de juny de 2017. L'hamburguesa vegetariana impossible. La resposta de la indústria tecnològica al Big Mac. ABC, 17 de juny de 2016. La carn vegetariana pot ser millor que l'autèntica? The Guardian, 18 d'abril de 2017. Una hamburguesa vegetariana que sagna? La revolució de la carn neta ja s'està coent.
Què? Hey. Ups.
Wow.
Enjoy.
Thank you. Thank you.
Bon profit. Gràcies.
Bueno, em pots explicar què és això?
Sí, l'hamburguesa impossible està feta amb gluten de blat i proteïna de patata. També porta greix de coco, que reprodueix el greix animal. I tot plegat s'aglutina i se li dona sabor amb un seguit d'aromatitzants i amb una cosa que s'anomena hem, que és com l'hemoglobina, però que prové d'una molècula que es troba a l'arrel de la planta de la soja i que mitjançant l'enginyeria genètica s'ha implantat en cèl·lules de llevat. I l'hem és vermell i té gust de sang. És el que li proporciona l'olor de sang. Ja veuràs quan la mosseguis. Gairebé sembla que sagni.
Jo crec que ho podríem començar a provar, a tastar, i a partir d'aquí començarem a parlar tu i jo de què hi ha aquí, no? Provem, no?
All right.
Molt bé.
Bueno, ara, de fet...
Wow, huge.
Wow.
És enorme.
Vale.
Jonathan Kaufman, periodista gastronòmic al San Francisco Chronicle.
Té gust a carn? És carn. Al meu gust li falta una mica de sal, però vaja, això és menor. És a dir, si a mi em dius que això és una hamburguesa com la que em menjo normalment, cola perfectament. El que al·lucino és que aquí no hi hagi res de carn, que no hi hagi vedella, que no hi hagi porc, que no hi hagi pollastre, que no hi hagi res de carn. És brutal. És brutal.
Sí, crec que en part es deu a la textura. Han treballat molt per assegurar-se que a l'hora de mastegar sembli carn. He estat al seu laboratori i tenen unes màquines per punxar i estovar el preparat, però el sabor el proporciona l'hem.
I això a tu t'agrada? La veritat, no m'enganyis, a tu t'agrada?
Penso que està prou bé. Té gust de carn. Sé que no paren d'actualitzar la recepta i crec que en qüestió de 5 anys serà igual que la vedella. L'impacte de la premsa va ser molt gran. Quan van començar, hi havia cues a les portes del restaurant.
Però la idea és que això ho pugui comprar a qualsevol supermercat del món d'aquí pocs anys?
És la intenció, sí. Ara només n'hi ha als restaurants, però aviat també serà a les botigues.
Clar, és evident, estem al gran país de les hamburgueses, que és els Estats Units. Això no és prostituir l'hamburguesa americana tota la vida?
Els Estats Units sempre seran un país d'hamburgueses. Crec que per això van començar per un succedani de l'hamburguesa, perquè és una icona. Van pensar que si creaven una hamburguesa acceptable per la gent, els seria més fàcil crear altres alternatives a la carn.
Què té a veure Bill Gates en aquesta hamburguesa?
És un dels inversors de l'empresa. Impossible Foods va captar uns quants centenars de milions de dòlars d'inversors per desenvolupar aquests productes. És una de les empreses de succedanis de la carn més ben finançades del país. Live Kindly, 3 d'abril de 2018. Impossible Foods recapta 114 milions de dòlars per expandir el menjar vegà als mercats internacionals. Clean Tècnica, 8 de novembre de 2018. Impossible Foods aspira a substituir la carn real el 2035.
Jo sóc vegetariana i a mi no em causa un conflicte el fet que Slow Food sigui una associació no vegetariana. El missatge de Slow Food és menjar menys carn i menjar carn sostenible. Per tant, menja carn ecològica i de petita producció. De fet, jo sóc supercontrària als aliments que surten de les fàbriques. Una hamburguesa vegana amb gust de carn a mi em sembla una mica una aberració i una vegada més una estratègia comercial. És descaradament una forma de captar un públic i de donar-li alguna cosa que t'han dit que és més sa, que t'han dit que és més sostenible per l'ambient, però no vol renunciar al sabor de carn que tenies. Jo no conec cap vegetarià que mengi, que busqui el sabor de la carn a les coses.
Chiara Bombardi, presidenta del moviment Slow Food Barcelona. La Vanguardia, 9 de juny de 2016. El 50% de la producció mundial de cereals i el 90% de la soja estan destinats a alimentar el bestiar. La Voz de Galícia, 2 d'abril de 2017. Per produir un quilo de vedella fan falta 15.000 litres d'aigua. Igualtat animal. Cada any se sacrifiquen més de 70.000 milions d'animals per al consum humà. Això equival a 6 milions per hora.
Està clar que encara estem menjant massa carn. Vull dir, encara que estigui creixent el moviment vegetarià, la majoria de la població menja carn, i menja carn en excés. A Espanya s'està menjant uns 135 quilos de carn per cap cada any, que és, penso, el segon país després dels Estats Units com a consum de carn. És exagerat.
Bell's Drive-In, San Francisco.
Tu ets crític, estàs treballant al San Francisco Chronicle, has fet un llibre sobre el menjar. Per què s'ha de fabricar una hamburguesa de carn per la gent que menja carn? No li està bé, la gent que menja carn, menjar hamburgueses de carn, que li hagin de venir amb una hamburguesa diferent?
És una bona pregunta. Les hamburgueses encara són molt barates als Estats Units. La carn picada és un dels tipus de carn que més es ven i forma part de la dieta diària de molta gent. Crec que la intenció és que, quan la carn s'encareixi per l'augment de la demanda, es converteixi en una alternativa assequible que la gent comprarà perquè té el mateix gust que la carn. El seu objectiu és convèncer la gent que menja carn que mengi un succedani que és més sa i té el mateix gust.
Clar, jo ho entenc, per exemple, a mi m'agrada l'hamburguesa i penso, bueno, tanta carn, però és clar, aquí hi ha un avantatge fent aquesta hamburguesa, que és que aquesta hamburguesa ni mata animals. Vaja, pel medi ambient és un èxit, no?
La qüestió és que ens estem quedant sense terra per criar animals i la cria d'animals afecta molts altres recursos, com ara l'aigua i els combustibles. L'objectiu és desenvolupar alternatives fetes amb plantes que puguin satisfer la demanda sense malmetre l'entorn, o sigui que és molt millor pel planeta.
Mira, et diré una cosa, Jonathan. T'agraeixo molt que m'hagis explicat tot això, perquè si a mi m'arriben a dir fa molt pocs anys que jo estaria en un restaurant tan típicament yankee com aquest, ple d'ornamentació americana, menjant una hamburguesa amb unes patates fregides, refregides, a més no poder, amb maioneses, amb ketchups, amb batuts estranys, però que l'hamburguesa que m'estaria menjant és una hamburguesa que sembla carn, olora a carn, té gust a carn, però no és de carn, no m'ho hagués cregut i hagués dit que no pot ser. Cheers with the burger. Cheers.
Salut amb l'hamburguesa. Salut. There goes my baby.
Avui, 19 d'agost, la Terra ha entrat en números vermells, és a dir, la població mundial ha consumit en 8 mesos i mig l'equivalent al que el planeta produeix en tot un any sense comprometre la renovació dels recursos.
Al llarg del segle passat, el planeta va perdre un 75% de les varietats agrícoles que tenia.
Es busquen alternatives globals a la producció de carn a Europa, que contamina i no és rendible si la comparem, per exemple, amb la dels insectes.
Els països occidentals consumim des de fa anys molts més recursos dels que tenim al territori i dels que generem.
I els experts alerten que a aquest ritme, el 2050 necessitaríem 3 planetes per abastir-nos.
És evident que en aquests moments tenim una falta de recursos i l'alimentació ha de marcar tendències. Cap on va això?
Ara mateix podem alimentar 10.000 milions de persones, que és molta gent, són 7.000. Podem alimentar 3.000 més. Una altra cosa és que siguem tan ineptes que no siguem capaços de distribuir-los bé. Això és una altra cosa. I, per tant, continuarà la gent que tindrà problemes d'alimentació, és a dir, que passarà fam. Però això encara que tinguéssim el triple de producció. El que no és sostenible des del punt de vista de sostenibilitat a mig i llarg termini és els vertebrats, les vaques, porcs. Sosteniblement és molt, molt bèstia. És a dir, si la gent al món, només la meitat de la gent al món, volgués menjar vertebrats, no n'hi ha per tots. No és possible fer res per tots.
Què menjarem en el futur, Pere?
Menjarem més o menys el mateix que ara, però segurament s'introduiran algunes varietats més estranyes, com les algues, els insectes. Hi ha molts experts que diuen que l'alimentació del futur està al mar.
Al mar?
Sí.
Però què vol dir exactament al mar? Perquè, esclar, al mar ja mengem peixos, per entendre,
sí,
i crustacis.
Sí, mira, justament els peixos s'haurà de controlar.
O sigui, el que menys menjarem seran peixos del mar?
Plantes del mar, sí.
Plantes del mar?
Sí.
De la mateixa manera que hi ha, que conreem enciams?
Sí, sí.
Podrem conrear algues?
Ja es conreen algues, ja. Ja es fa, això. A Galícia, per exemple, es fa, no cal anar massa lluny.
Abans parlaves d'insectes.
Això és una mica més complicat. Però...
Per?
Perquè hi ha hagut molta controvèrsia des del punt de vista de seguretat alimentària i ara ja ha passat les primeres barreres i, per tant, hi ha moltes empreses que estan invertint en el que jo en diria granges d'insectes. Pots optar, però...
No, aquí ens mengem unes baboses que et diuen cargols, i ens sí, mengem, i per tant és un tema cultural.
Jo soc de Bellcaire de Lleida, per tant, i me'ls menjo. Jo mataria, per això, diguem-ho així, eh? Però és una qüestió cultural.
Això són insectes.
És una oruga.
Això són orugues. Això és comestible, per entendre'ns?
Sí, si vols menjar-t'ho. No, jo t'ho dic, eh?
O sigui, això m'ho puc posar a la boca?
Sí.
Ui. Aviam, perdó, eh?
No estem acostumats amb això, és evident. I segurament s'haurà de treballar més. Fer una truita d'això, no, per exemple.
No cal. No cal.
Bueno, com ho veus, això?
Si dic fatal...
Vols dir fatal perquè és
que no té gust a res, com si fotés un tronc d'arbre.
Sí, és que aquí tenim un problema, i és que els insectes tenen poc sabor. Això té molta proteïna, té greix, té vitamines, té moltes coses, que d'altra manera és molt difícil de fer-ho sostenible. Estic convençut que això arribarà.
Pere Castells, químic especialitzat en ciència i cuina. Carrer Folsom, San Francisco.
Segueixo, valent? Hi ha una empresa que es diu Just, que el que fa és fer créixer carn de pollastre a partir d'una ploma. Així de bèstia, així de bèstia. Què vol dir això? Molt senzill, que no es maten animals. Mira, Just, aquesta és l'empresa.
The Wall Street Journal, 11 de desembre de 2018. De les pastures al laboratori, com està evolucionant la carn. Forbes, 18 de desembre de 2018. 2019 podria ser un punt d'inflexió per la carn vegetal i de laboratori. Vítor Santo, responsable del departament científic de JAST.
Mira, com pots imaginar, jo estic flipant amb el que m'han explicat i espero que tu m'ho confirmis, si és veritat o no és veritat, perquè m'han explicat que aquí el que feu és... que jo algun dia podré menjar carn sense matar animals. Això és veritat?
És veritat. És el que estem fent aquí en JAST. És una empresa en San Francisco que ha empezat fa 7 anys dedicada a desenvolupar una sèrie de nous productes alimentaris con proteínas alternativas de origen vegetal. Hemos empezado así. Pero hace 2 años también hemos empezado a desarrollar la carne celular, que es carne real, hecha de células animales, aisladas de animales, pero que no necesitan de ser sacrificados.
Però per entendre's, a mi m'han explicat que agafeu la ploma d'un pollastre
sí.
I això, aquesta ploma del pollastre, acaba en un procés convertint-se amb una mena de nugget de pollastre.
Sí.
Em pots explicar el procés de la ploma al nugget?
Sí. D'una pluma, lo que hacemos es aislamos las células staminales y después las traemos al laboratorio y les damos comida. Y la comida son como los nutrientes en una solución que son los mismos nutrientes que las células tienen acceso en el animal. Las proteínas, las vitaminas, los azúcares... Y entonces, después las células van a proliferar. O sea, empezamos con un pequeño número de células y proliferan hasta tener un número suficiente para después hacer carne.
Val, i el dubte que tinc és si això, si la carn, aquest nugget de pollastre que fabriqueu aquí, és segur o no.
Sí, és segur perquè todo el proceso que estamos haciendo no tiene antibióticos, no tiene hormonas. Cuando piensas en la carne convencional, particularmente la carne que es producida en cantidades industriales, el proceso y también cuando hay el proceso de sacrificio de los animales, hay contaminación de la carne siempre. En este caso, hacemos todo el proceso en un ambiente limpio, clean y estéril.
¿Esto qué es?
Estos son células de pollo.
Sí. Real, ¿sí? De pollastre real, ¿eh?
Sí. Seleccionamos las mejores, las que están...
Más sanas.
Sí, más sanas y que crecen más rápido.
A ver.
Cuando termina este proceso, las llevamos a la cocina y son ellos que empiezan a cocinar las células. Y es así que elegimos. Estas son las células ideales para nuestro producto.
JAST, San Francisco. Chris Jones, vicepresident de Desenvolupament de Producte de JAST.
Ha arribat el moment. Ha arribat el gran moment de que jo ara hauré de tastar tot això. Fas una cara de dir, vés-te preparant el que va arribar, que t'arribarà ara.
No et passarà res, serà deliciós, t'ho prometo. D'acord.
Ok, llavors, la primera pregunta és, què em faràs aquí, per començar? El primer que em faràs?
So the first thing I'm gonna make for you is an egg.
El primer que faré són uns ous remenats, i tu els tastaràs.
Però jo sé que és ou sense ou.
It is egg without egg.
És ou sense ou, fem servir una planta. Les característiques especials de la mongeta xinesa ens permeten fer un remenat a la paella com si fos un ou.
Like an egg in a pan.
I exactament què és aquest bean que provaré?
Yeah, so the bean is
les mongetes, de fet, són aquestes d'aquí.
This right here. And so we gently process this.
Les processem de manera que en traiem les proteïnes. Aleshores, jo les agafo i les incloc en una fórmula que les converteix en un gel que reprodueix l'ou. Què et sembla? Estàs a punt? Sí, endavant. Serà una cosa ben típica. Oli...
Això és oli normal, eh? Estem parlant de normal, és oli?
Sí, oli, el remeno una mica.
Remena.
Això és l'ou.
Això és l'ou, que no és ou.
L'ou que no és ou.
O sigui, estàs fent una truita exactament igual, remenant com si fos, una...
Absolutely.
Exacte. Es tracta de crear productes que no canviïn la manera de cuinar-los o de menjar-los. Volem que siguin molt simples i deliciosos, i molt més sostenibles.
L'olor és exactament igual que la d'un ou convencional. Ok.
Molt bé.
Moment of truth.
Yeah.
El moment de la veritat.
Sí.
És una truita. És una truita d'ou, però sense ou. Sí, és una truita, de debò, és una truita. Joder, és una truita. És una puta truita, de debò, és al·lucinant.
Well,
és al·lucinant, és una truita. Joder, que és una truita.
Només és ou, és ou.
Una truita. Això, per entendre'ns, ja es pot trobar en un... És a dir, això sí que es pot trobar ja a qualsevol mercat de supermercat d'Estats Units, no?
That is correct. So we
sí, ja estem implantats a l'Oest Mitjà, right now, que és on vam començar. Estem creixent a totes les botigues on som, que són al voltant de 2.000.
Hi ha alguna altra cosa més que podem tastar?
Yeah, I've got two things
sí, tinc dues coses que crec que et faran caure de cul. Xoriço i un nugget de pollastre.
I això ho puc trobar als restaurants, ara, o a qualsevol lloc d'Estats Units?
Not yet.
Encara no. Ho presentarem a finals d'aquest any. El pollastre que tastaràs després, vull dir. El xoriço l'any que ve.
Per tant, jo vaig a provar un xoriço que no ha tastat pràcticament ningú al món.
Hi ha més gent que ha anat a l'espai que gent que ha tastat pollastre cultivat.
Em fa molta gràcia que en parlem de carn cultivada quan estem parlant d'una planta. És com si fos una planta, això.
Yeah, so this is
sí, molts dels primers productes seran híbrids de carn i cultiu de plantes.
He de dir que olora a xoriço. Hòstia, de bo que olora a xoriço. De bo. És increïble, t'ho juro.
Se sent l'olor, sí.
Ja. Si ho poso aquí amb aquest tros de pa, doncs provarem això amb el vostre permís, eh? Això, eh?
Sí, és el millor de tots dos mons. És més saludable, més sostenible i deliciós.
Ara provarem un pollastre, no, em sembla?
Absolutament.
Okay.
You ready?
Yeah.
Sí, okay. Estàs preparat? Sí. Bé, doncs.
Això és pollastre.
This is chicken. Please.
Oh, boy.
És pollastre, si us plau.
I love watching everyone.
M'encanta veure com la gent ho tasta per primer cop.
Your head's gonna explode.
T'explotarà el cap.
És pollastre. La mare que em va parir és pollastre. És un nugget de pollastre.
Sí, és un món nou.
Sí, és flipant. Pensar que d'aquí no hi ha més que una pluma d'un pollastre i que a partir de la pluma del pollastre surt rebossat amb un ou que no és ou, m'estigui menjant un nugget de pollastre, és que no pot ser. Però és.
The Guardian, 31 de gener de 2018. La carn de laboratori podria ser la nova revolució alimentària. CBC, 24 d'octubre de 2018. La carn de laboratori necessària per futures demandes de proteïna, segons els experts.
Pensar en una proteïna animal creada en un laboratori, a mi em sembla... em fa calfreds. Em sembla macabre i em fa pensar en una pel·lícula de terror. El Michael Pollan, que és un gran escritor i potser el meu referent principal en tema de gastronomies, diria si la nostra besàvia no coneixia aquest aliment, nosaltres no ho hem de menjar tampoc.
Just San Francisco, Josh Tetrick, fundador i president de Just.
Hem comprovat que, efectivament, per menjar un tros de pollastre només amb les llavors que heu trobat a diferents llocs del món es pot fer aquest tipus de carn. Clar, a partir del moment que no necessites matar animals ni trobar-ne, sinó que senzillament amb el que dona la natura d'arbres o de plantes... Això, al cap d'uns anys, si aquest tipus de menjar es va desenvolupant, d'aquí uns anys podríem acabar, o com a mínim disminuir la fam al món.
Vora 1.000 milions de persones se'n van a dormir amb gana cada nit. El principal problema del sistema alimentari actual és la fam. Avui dia donem més menjar als animals que ens mengem que aquests 1.000 milions de persones. Crec que això no és just. En lloc d'alimentar aquests animals, hauríem de conrear cultius per alimentar la gent directament. I també crec que el preu de la carn hauria de reduir-se molt. Ara mateix, per menjar carn, has de tenir diners. La gent que guanya $2 o $3 diaris hauria de poder comprar-ne. Per aquestes dues raons, això podria resoldre el problema de la fam.
Ara consumim més carn que abans, o no?
Quan es tenen més diners, es menja més carn. I la Terra té els recursos que té. Els nostres oceans i els nostres llacs no ofereixen prou recursos.
Creus que algun dia deixarem de menjar carn?
En el futur menjarem més carn, no menys. Crec que en el futur la carn estarà disponible per més gent, tindrà més bon gust i serà més saludable. Crec que el món es menjarà més carn que mai. Però la diferència serà que no ens caldran milers de milions d'animals, que no contaminarem l'aigua, que no ens caldrà tanta terra i que podrem restaurar l'equilibri natural entre els humans, els animals i l'entorn. Faré tot el que pugui perquè arribi aquest dia. La Vanguardia Digital. Nuggets sense haver de matar el pollastre. Una start-up nord-americana assegura que a finals d'any posarà a la venda carn d'aviram conreada en un laboratori. La start-up nord-americana Just està a punt de ser la primera a comercialitzar carn de pollastre conreada en un bioreactor. El Departament d'Agricultura i l'Administració de Fàrmacs i Aliments dels Estats Units regularan conjuntament la carn de cultiu celular.
Aquí tenim un problema que és, ja ho hem dit sempre els científics moltes vegades, i és que normalment la ciència i la tecnologia va per davant de la filosofia i l'ètica. A mi el que em preocupa més de tot això és el control sobre l'alimentació. Al final és un negoci.
És a dir, i tens por que deixem de controlar l'alimentació?
No, o sigui, em preocupa que no el control de seguretat alimentària, que em sembla més o menys correcte i tot això, sinó em preocupa que hi hagi entitats o empreses que arribin a poder controlar l'alimentació. Perquè llavors aquest control farà que tothom giri al voltant d'això. Per exemple, espècies vegetals, ara ja se n'ha parlat. Espècies vegetals que es produeixin només unes determinades, les altres s'eliminin, o sigui, la diversitat per la producció del menjar, i que el controlin unes empreses. Nosaltres, amb les possibilitats que tenim, hem de fabricar menjar a partir de les cèl·lules.
O sigui, per entendre'ns, convertir l'alimentació en una mena d'eixos comercials, com si fossin Inditex per un cantó, com si fos Prada per un altre, i que tot el món... És això?
Sí.
I tendim cap a això?
Si tu ets capaç de produir carn sintèticament, pots acaparar un mercat molt bèstia i molt gran, a preus molt baixos. Però quan tu tallis l'aixeta, perquè tu controles el procés i quan tu controles la d'això, home, pots crear un problema molt greu.
El canvi climàtic podria traduir-se en problemes per alimentar la població mundial.
Els conreus d'Alemanya estan patint una de les pitjors sequeres que recorden.
L'enfonsament del terreny i la pujada del nivell del mar farà que abans no s'acabi el segle, se salinitzin els camps de conreu i la producció podria caure entre un 30 i un 40%.
Aerofarms. The Japan Times, 10 de març de 2018. L'agricultura d'interior és el pròxim pas en l'evolució de l'agricultura? Portland Press Herald, 3 de novembre de 2018. L'agricultura vertical, destinada a expandir-se globalment.
Què penses de l'agricultura vertical?
Que ara mateix i aquí no és necessària, perquè hi ha camps que encara estan per explotar i, de fet, hi ha pagesos, hi ha productors agrícoles que encara han de revaloritzar molt els seus productes i han d'optimitzar i han de pagar els preus que els toca corresponentment perquè poden produir més del que es produeix.
O sigui, l'agricultura vertical el que farà també efectes pràctics és carregar-se l'agricultura tal com la tenim...
No se la carregarà, sinó que l'ha de complementar. I aquí està el que dic. De moment no, anem estudiant, anem fent investigació, anem veient en alguns llocs com funciona i com s'estructura amb l'agricultura, diguem-ne que tradicional.
Japó.
Estem viatjant des de Tòquio fins a Kyoto. Ara estem passant Nagoya i anem amb aquest famós Trenbala, que va bastant més ràpid que l'AVE espanyol. El nom fa la cosa, Trenbala.
Mira que això...
Hashtag tren bala Tòquio Kyoto.
Antonio, anem amb una granja vertical. Una granja que és una mena d'hivernacle on estan els enciams, anem a veure enciams que estan en prestatgeries col·locats, on creixen sense terra i sense veure el sol. El problema és que en fabriquen cada dia 21.000. Passi, passi. Tinc moltes ganes d'anar cap a una anomenada granja vertical, que no deixa de ser un hivernacle a prestatgeries. Espera, pares, que... Tinc moltes ganes de veure el que és una granja vertical, que, en fi, no deixen de ser hivernacles amb una mena de prestatgeries, on neixen cada dia 21.000 enciams, 21.000. Ho fan sense terra, sense veure el sol. El més sorprenent de tot és que redueix la despesa en aigua en un 90% si comparem el que fan amb aquests enciams amb el que seria l'agricultura convencional. Una passada. Perdoni.
Kameoka, Japó. Spread és la granja vertical amb més producció del món. Spread produeix 4 varietats d'enciam. Els pesticides no fan falta perquè les plantes creixen en un ambient controlat. Christopher Malcolm, Departament de Desenvolupament Empresarial de Spread.
Exactament com funciona aquesta factoria?
És una fàbrica de plantes basada exclusivament en el cultiu hidropònic. Ho conreem tot a l'interior, sense terra i amb llum exclusivament artificial, com pots veure aquí davant.
Parlava d'un sistema hidropònic, que és un sistema que, per exemple, molts camps de futbol utilitzen per la gespa. Aquest sistema hidropònic el que fa és que hi hagi menys consum d'aigua. És a dir, ho heu calculat quanta aigua deixa de gastar en un conreu com aquest?
Podem estalviar el 98% de l'aigua que s'usa en el cultiu exterior de la mateixa planta. Això ho aconseguim reintroduint una part de l'aigua que ve de la planta i s'evapora en el sistema.
Per quins països considera que seria això un avenç importantíssim?
Aquest tipus de tecnologia és ideal per països com ara el Japó, on el terreny és molt limitat, on el clima és molt sever i on hi ha una població creixent que necessita més i més seguretat alimentària. En aquest sentit, llocs com l'Orient Mitjà o zones molt fredes com Rússia també es beneficiarien d'aquest tipus de tecnologia.
Si no hi ha terra, com s'alimenten aquests enciams?
En un sistema hidropònic com aquest, fem servir un corrent d'aigua que conté tota la nutrició necessària per les plantes. En realitat, no necessites terra, sinó que utilitzes aigua que té les qualitats nutricionals de la terra. Les arrels arriben fins a l'aigua i extreuen els nutrients de l'aigua en comptes de la terra.
Hi ha una pregunta clau, que si hi ha molta diferència en el gust que té un enciam com el coneixem habitualment amb un enciam com el que fabriqueu vosaltres.
Crec que el millor serà tastar-los. Vols tastar-los? I tant, gràcies.
Oh, surt tot el manyac. He de confessar que a mi això d'aquí m'encanta. Vaig a provar. És molt bo. Molt.
Go right ahead. This is the romaine lettuce.
Wow.
Endavant. Això és enciam llarg.
Sense oli, sense sal, eh? És que és arrencat de l'hort. És com si agafés una fulla de l'hort i fes així.
Sí, l'acabem de collir del camp, però el nostre camp és d'interior. iNews, 3 de gener de 2019. Tendències alimentàries per al 2019. Oli de cànnabis, crumpets, kombucha i kefir. Bazar, 12 d'agost de 2018. El Bimi, el nou superaliment que promet destronar l'alvocat. ABC, 17 de maig de 2017. Els espanyols opten cada cop més per superaliments en el cistell de la compra. Barcelona, Esquerra de l'Eixample.
Col, patata, mongeta tendra, eren paraules que apareixien a les nostres vides quan érem petits. Ara no, ara hem d'aprendre a parlar dels superaliments. Què són els superaliments? Què hi ha al darrere d'aquesta nova paraula del nostre llenguatge? Ara ho descobrirem.
He quedat amb la Núria Coll, experta nutricionista, que ens explicarà què és això dels superaliments.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Escolta, tinc un dubte. Això és un enganyabobos, això dels superaliments, o realment és la clau del nostre futur alimentari?
Home, ni una cosa ni l'altra. La clau del futur és que t'alimentis saludablement i això t'hi ajudarà una miqueta. Jo crec que no és només una moda i que hi ha superaliments molt interessants, molt densos nutricionalment, que valdria molt la pena que incorporessis a tots els àpats del teu dia a dia.
Però on eren amagats aquests aliments? Perquè normalment els aliments no s'inventen, no? Apareixen aliments nous.
Ni els aliments s'inventen ni les propietats nutricionals dels aliments s'inventen. Hi han estat sempre, ara hi ha el focus posat perquè la nutrició ens interessa més i perquè ens interessa més cuidar-nos i llavors anem a mirar quants antioxidants té aquest aliment. I com que en té tants, decidim que és un superaliment.
Però si jo et pregunto què és un superaliment...
Un aliment molt dens nutricionalment, que té moltes propietats nutricionals, moltes vitamines, molts minerals, i això el converteix en un superaliment perquè ajuda molt a funcionar el nostre organisme. Un superaliment ha de ser fresc, per tant segur que ens hi trobarem molts vegetals, o llavors i espècies de la terra. No ha de ser processat, no hi ha d'haver cocció, perquè amb la cocció es fan malbé molts enzims i moltes vitamines, i per tant ha de ser una matèria prima. Ha de ser una matèria prima, que la terra sàvia ja ens aporta aliments molt nutritius de per si.
Però clar, jo n'he aprenent uns neologismes a la meva vida, com cúrcuma, com chia, com que... I tot això què és? Aquí, no? Tot està això... Ah, aquí. Aviam.
Això és chia.
Això és chia. Això té gust, que no té gust a fer un ferro.
Té un gust molt suau. No, té un gust molt suau, ni molt bo ni molt dolent. I la gent que li agrada molt ho remulla amb una llet vegetal. A mi remullat no m'agrada, eh? Baies de goji. Això té molts antioxidants.
Baies de goji?
I això sí que es mengen tal qual, eh?
I d'on ve això?
Del Tíbet.
Això ve del Tíbet? I no tenim res d'aquí?
Tenim...
Esclar, venen de l'Índia, venen de tot arreu, i d'aquí no ve res, del Mediterrani.
Sí, allí, mira, aquí, que el tens allí. En diferents versions, allí. Més fosc i més daurat. Allí és una llavor molt mediterrània que s'utilitza i que també té el mucílag i la fibra i moltes de les propietats que té la chia.
I amb això em pots garantir que viurem 100 anys?
T'hauria de preguntar què esmorzes, què dines i què sopes. Si fas esport, si dorms bé,
sí.
Si no tens
dormo
estrès...
Dormo poc, però dormo molt bé. Tinc estrès com un cavall. Vaig al gimnàs, sí. Menjo, sopo, sa, planxa, sempre que puc.
Està bé, perquè fas esport, que vol dir que fins i tot algun dia et pots excedir, perquè
correcte.
El teu cos ho acaba cremant i no ho acaba processant. Tot el tema de no sóc experta en estrès i això, però de l'alimentació sí que dependrà, sigui fort o fluix, dependrà exactament de com t'alimentis, de dilluns a diumenge, i llavors això serà més o menys necessari.
Estem en un món gastronòmic ple de modes i de tendències.
Bé, la tendència global és la creativitat. Tothom vol ser creatiu. Evolucionar cap a grups de població, cap a vegans, vegetarians...
Vegans, vegetarians...
Fer coses per... després, la tendència... fermentats. Ara sembla com si a la cuina no ets ningú si no fas fermentats. I s'ha de vigilar, perquè un fermentat té els seus...
Riscos.
Té els seus riscos. I, per tant... Després hi ha les tendències de la imatge. És més important la imatge que el sabor del plat.
Sí, estem fent gastronomia per Instagram.
Sí, correcte. N'estem fent molta per Instagram. Moltíssima.
Penjar la fotografia, oi, que maco aquest plat i tal, i amb la qual cosa fas un plat estupendo i magnífic, i a l'hora de la veritat el tastes allò i és ronya pura.
Sí, fer coses diferents dels altres. Els superaliments, vull dir, tothom pensa en... Els sucs, no? La tendència a sucs, de diferents colors. I a vegades això és una bogeria.
La Boscana, restaurant, Bellvís, Lleida.
En aquest programa he menjat de tot. He menjat carn, que no era carn. He menjat ou, que no era ou. He menjat insectes. I ara em disposo a viure una experiència gastronòmica especial. Més especial. Aquest és el restaurant La Boscana, al Pla d'Urgell. Aquí ens cuinaran... Bueno, ens prepararan un menú imprès en 3D. Això promet.
Food Inc.
BBC, 28 de febrer de 2016. La impressió en 3D sacseja l'alta cuina. El Nacional.cat, 10 de novembre de 2016. Arriba a Lleida el primer restaurant de menjar en 3D del món.
I per viure aquesta experiència, li he demanat a un bon amic, excel·lent gastrònom, però també molt exigent, que m'acompanya en aquest tast.
Joel Castanyer, xef de La Boscana.
Molt bones. Molt bé.
Encantat, eh?
Benvingut.
Quina il·lusió venir aquí. A més, per aquestes coses del 3D. Però això ho feu aquí, no?
Això ho fem aquí, això ho fem aquí.
Avui podria ajudar-te una mica a la cuina. Ajudar-te, fer-te. Ajudar-te una mica a la cuina?
Vinga.
Vinga, cap allà, vinga, cap allà.
I tant, home.
Vinga, cap allà.
Endavant.
Gràcies.
Endavant.
Carai, ara, ara. Hola a tothom, eh? Què tal?
Jordi, per entrar a cuinar t'has de ficar el delantal, eh?
Home!
Però deixo a fora. Anem a cuinar una mica o què?
On està la màquina?
Allí, vine.
Aviam, la impressora, està allà. O sigui, aquí, aquí això són les impressores?
Això són les impressores, sí.
I això com funciona exactament?
Això, bueno, estem imprimint aquí una espiral. Això és com un cartutx, una càpsula de tinta.
Sí, però si és una càpsula, realment és una càpsula de tinta.
És una càpsula de tinta, l'únic que la tinta és un ingredient. En aquest cas és una crema catalana de fruita de la passió, un cremós de xocolata, pots dar al cap una nocilla. Necessitem aquesta textura densa perquè aguanti a l'imprimir. Llavors el posem aquí dintre de la màquina, vale? I llavors ja tenim configurat un dibuix,
sí,
i imprimir.
Però, per exemple, aquesta màquina cuina?
No. No, no.
Això no cuina?
No cuina. No, no, hem de cuinar nosaltres. Tu fas un dibuix perfecte, doncs una espiral que aquí estem fent, per exemple.
Ah, sí, mira.
Es veu aquí.
Una espiral de xocolata, és això?
Sí. Que llavors nosaltres aquest postre ja el fèiem abans d'existir aquesta màquina. Igual, el que ho fèiem amb una mànega i fèiem una espiral. Lo més digne que podíem.
Que podies, però quan
no arribàvem aquí.
Sempre
no arribàvem aquí.
El mal de Sant Vito.
No arribàvem aquí. Aquesta finura és impossible.
Clar, és que és perfecte.
I llavors l'acabem. Però l'important és que el puré que li fiquem a al cartutx de tinta...
I la xocolata sigui, és boníssim.
Boníssim.
Per un dubte, això, a casa meva jo tinc un forn, un microones... Algun dia això ho tindré a casa, no?
I tant, i tant.
Això?
I tant. L'objectiu, o sigui, pensant en gran, és que acabi això a les llars.
És que és veritat, hi ha una cosa, Joel, que és que la vida gastronòmica era així. A partir de l'aparició greca dels grans xefs, i el Ferran Adrià aquí és imponent, tots ens llencem a la cuina. Per què no volem també fer algun dia
I
això?
És que es farà.
Farem
es farà.
La picada i posarem aquí...
Es farà. Crec que més aviat que tard, eh?
Perquè, esclar, perquè el menú sí que serà menú 100%
sí,
imprès.
Sí, avui sí.
Avui sí. O sigui, aquí no feu un menú
no,
o sigui, d'impressió.
No, no, no. Aquí fem el menú més llarg, et menges 30 i pico coses diferents.
Sí.
I ja només una de les 30 i pico coses.
Ah, mira, això ja està.
Sí, això ja ho tenim imprès. Doncs això serà una part del postre,
això,
del
perdó,
primer
eh?
Postre.
Això estem parlant, perdó, eh? Això estem parlant de...
Crema catalana.
És crema catalana, això.
Sí.
Jo tinc una cosa que he portat, un paper amb un dibuix.
Oh, aviam, perfecte,
si,
eh?
I això com, aviam si ho pot fer, el que sigui.
Oh, i mirem de que la màquina...
És un dibuix que li... Bueno, ens agradarà molt, els dos.
Estupendo.
Val?
Perfecte.
Aviam, primer pla.
Jordi, no té més que aquell.
Primer pla, no.
La Vanguardia, 1 de març de 2018. Joel Castanyer, Premi Nacional de Gastronomia. Segre, 24 de novembre de 2018. La Boscana s'estrena a la prestigiosa guia Michelin amb la primera estrella.
Don Jordi Basté. Com estàs?
El Toni.
Què tal?
No saps on t'has fotut. No, no, saps què passa? No, Dad, t'ho explicaré per què. Buscàvem una persona que li agradés menjar bé i que fos crític.
Però què vols, que sigui...
No, que tu diguis el que penses del que menjaràs avui.
Toni Clapés, periodista.
No rigui, no rigui.
Perquè no, perquè no em deixin entrar enlloc més.
No, és menjar imprès.
Però imprès a on?
A la cuina.
Però què vol dir imprès?
Jo, l'impressora imprimeix.
T'ho juro.
Sí. Tu tens una impressora a casa, de paper?
Sí, sí. Sí,
bueno, però és el mateix, sí, sí. I per en lloc d'imprimir tinta...
Si em portaràs menjar amb tòner.
Sí, sí.
Val, bueno.
Bueno, és que porto uns dies que jo estic menjant arreu del món coses molt estranyes.
Per exemple?
Una hamburguesa
que no és una hamburguesa.
Ui, això és molt Ferran Adrià, eh? Estem menjant arròs, però no és arròs, eh? I llavor de sésam.
És màgic, no?
És màgic. Estem parlant d'algun màgic.
No.
Això feia molt el bulli.
Sí.
Tira, què penseu, que estem menjant arròs? Bueno, no.
Després vaig menjar un nugget de pollastre.
Que tampoc era pollastre.
Està fet amb una ploma d'un pollastre.
Va.
Que sí, va. Això és que ningú, la gent... Bueno, de debò...
Però aleshores que et menges la ploma.
No, i això arrebossat amb ou, que no és ou.
No és ou.
Tu estàs preparat per... Tot el que menjaràs és d'impressora.
Tot. Però hi ha alguna cosa normal o tot és...
No, tot és normal.
Però està impresa amb impressora.
Però està impresa amb impressora.
Vale.
Mira, tenim aquí el Joel.
Molt bé.
Què tal?
Què tal esteu?
Molt bé.
Mireu. Aquí provarem el primer plat imprès, que és un caviar d'oliva, i després té una mica un sorbet de mandarina.
Això està imprès?
Sí, això és caviar esferificat amb la impressora.
Bueno.
Que vagi de vostre.
Gràcies.
Molt bé.
Clar, és... Vale. Està bé.
Sí, quan tens gana, t'ho fots tot.
Espera, que porto més coses, ara. Espera un moment, que porto més coses. Ara.
Molt bé. Aquest és un menú que hem cuinat plegats, eh?
Sí.
Eh?
Això ho heu fet jo.
Això ho heu fet tu.
Bueno, Joel i jo.
Un arrel de coliflor, impresa en 3D, una mica de caviar, com no, és un bon matrimoni, i han ficat uns brotets de coliflor, petitets, que la m'han curtit.
Sí que és coliflor, eh? Coliflor. Està bo.
Home. Hombre!
La reina de la casa.
Bueno.
Això serà... I això no falta imprimir-ho, eh?
Veus, Jordi, al final vindreu a la meva. Això no es pot imprimir. Això ho has de trobar.
Mira. És el que està fet amb impressió 3D.
Ah, també?
Clar, la patata està feta amb impressió 3D. Ara em diràs si la patata és puré de patata o no. Ara m'ho diràs.
Puré de patata.
Pues imprès.
Tenim una crema catalana amb una mica de coco.
Això?
També ho és. El filtre el aneu canviant, no? Jo trobo poc operatiu. Això és com les licuadores que van posar molt de moda, que al final la foties a l'armari i no la feies servir.
És veritat.
Home, perquè tu tens una mar d'arada i després et passaves mitja hora netejant
veritat,
la polla de
l'arri. És veritat,
era tremendo,
és veritat.
Home.
Ep. Heus aquí la impressora. Què fas ara?
Bueno, el dibuix que m'has fet.
Ara ens imprimiran un micròfon de postre.
Però això on caurà el plat?
Sí, esclar, evidentment que caigui aquí sobre la taula.
No sé. Poc
mira,
vino, eh?
No em diguis que això... Tu convides ara algú a casa teva...
Sí, no, et quedes amb ell.
I li dius...
Ara farem els postres, pum.
Exacte. Si fa 5 anys jo et dic ara que estaríem menjant un plat que està sent imprès per una impressora i està tirant amb un xurro una mena de xocolata i fer-nos un micròfon aquí davant nostre amb una mena de cafetera enorme que tenim aquí al davant, això em diries tu que no pot ser.
És cert.
Clar.
Home, sembla
que... Tu te compraries una d'aquestes o no?
Jo no. No sé ni com funciona la impressora de paper, amb els tòners i tot això, però això et demostra que el món va pitjor.
Sí?
Sí, perquè tu, les pel·lícules del futur, repassa, que ataca... Star Wars, Blade Runner, tot és que és un món de merda. Tu has vist mai una pel·li del futur que diguis, hòstia, aquest tio és... Has vist mai una pel·li que estigui millor?
Però, per exemple...
Doncs anem a pitjor, Jordi, que anem a pitjor.
Però ens haurem d'adaptar, això.
Sí, però... Clar, bueno,
és, com tot, dic... és com tot, quan a l'hora...
Jo crec que per això et mores, perquè hi ha un moment que sí, tanta innovació, que tu quedes fora de... O sigui,
no, però tu
et fas gran i quedes fora de l'època amb la que has viscut.
Sí, però, per exemple, a mi m'agrada el foc, no m'agrada la inducció.
Sí.
Però quan va arribar la inducció, pensava, ala, on anem? Pues la inducció forma part de la nostra vida.
Perquè te l'han imposat.
Bueno, i els microones?
També, però el microones, tu el fas servir molt, microones?
Jo no.
És el gran invent de la pantomima.
Ja.
Perquè el microones, la gent, l'única cosa que fa és escalfar la... Jo només ho faig servir per escalfar la llet. Jo crec que això, el següent pas que seria un èxit, és que tu diguessis, per exemple, pollastre amb patates. Això seria estel·lar.
Sí.
Mandonguilles amb sèpia. I te les imprimeix i te les pots fotre.
Molt bé. Doncs aquí tenim l'homenatge a la ràdio.
Ara, hombre. Eh? Ara.
Que us ho passeu bé.
Vinga, va.
Provant, 1-2.
Canvio, emissora, se siente. Va, Toni.
Vinga, va.
Que bo.
Jo m'he menjat quasi la meitat de micro.
Té un moment, eh, clapés.
A veure.
La posem així?
Vinga, va.
Porta aquí. Ah, sí. Veus? Mm. La gent diu que no pot ser, que no pot ser, que menjarem... Mira, doncs aquí, en un restaurant a la Boscana...
Amb la impressora.
Amb la impressora de fons, aquí encapçalant la taula, diem que no pot ser, que no menjarem menjar imprès. Doncs sí, efectivament, sí que pot ser. Abans de fer aquest programa pensava que mai menjaria una hamburguesa amb gust a carn que no és de carn.
Això són les cèl·lules?
Abans de fer aquest programa hauria dit que no pot ser, que no es poden fer nuggets sense matar un pollastre, ni fer xoriços sense sacrificar un porc, ni una truita sense trencar ous.
És una truita!
El tema fa de molt mal pair perquè, per una banda, hi ha els que diuen que no haurien de menjar res que no mengés la nostra besàvia, però, per l'altra, hi ha els que alerten que, si seguim d'aquesta manera, aviat no tindrem recursos per tothom i ens caldrà buscar menjars alternatius, com les plantes del mar o els insectes, que potser sí que ens aporten un munt de vitamines, però ja us dic jo que no tenen gust de res. Abans de fer aquest programa, hauria dit que no pot ser, però és que hi ha empreses capaces de produir 21.000 enciams cada dia gastant molt poca aigua.
És com si agafés una fulla de l'or.
O que es pot fer brotar aliments enmig del desert.
I això com funciona, exactament?
La pregunta és si tota aquesta revolució servirà per disminuir la fam al món o si convertirà els fabricants de menjars de moda en els nous déus del planeta. Jo vull creure que això que pensava que no podia ser serà.
És increïble, t'ho juro.
I que aquestes noves maneres de produir aliments serviran per fer la nostra alimentació més sostenible, més saludable i més justa. Aquest cop sí. Aquest cop voldríem canviar el no pot ser per un ben aviat serà.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vinya Audiovisual. Copyright CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.